Estan a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Han passat la primera nit tranquils, de moment sense símptomes, segons Sanitat.
Són les 12:04. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, són les 12:05, benvinguts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb Tania Celtia, que juntament amb Fernando Campos acaben de crear la aplicació Minara. Per què serveix? I no, per alleujar la càrrega de mestres i professors, escoles i instituts. Moltíssima de la feina que fan els nostres docents és burocràtica. I amb aquesta aplicació se'ls llevarà de damunt un bon pes pel que fa a paperassa, que a més, una aplicació que servirà a més per tenir molt més controlats els alumnes, sobretot a les etapes de secundari i batxiller, que són com a més mals de controlar, passar per allà de la adolescència. Li demanarem a Tania Celtia com es funciona aquesta aplicació que podria revolucionar el seguiment de l'alumnat al Manco aquí a Mallorca i que ja està funcionant a altres bandes de l'estat. Alerta. Després saludarem a l'Anita Coll, que fa 40 anys que ha fet feina a la Fundació Joan 23 i ha arribat el moment d'una merescuda jubilació. Parlarem amb ella perquè s'ha dedicat tota la vida ajudant els altres, tant a centres de dia amb persones majors com a centres d'educació especial. I se mereix un homenatge a l'Anita Coll, que de manera silenciosa, de manera anònima, ha ajudat a la Fundació Joan 23 durant 40 anys i a tantíssima i tantíssima gent. I com que avui és dilluns, farem el nostre anàlisi d'escalt de setmana. Hi ha hagut moltes fires a molt de pobles, hi ha hagut molta actualitat esportiva, hi ha hagut la fira dels col·leccionistes, plaça d'Estubo de Palma, que per cert se diu plaça de l'Institut a Balear, per si no ho sabíeu. I tot això ho analitzarem amb el nostre expert en qüestions mundanes, que és en Xavi Oliver, i tots els seus amics que du a dins la seva veu o les seves diferents veus. Així que sense més, en Yolanda Ruiz és producció i en Vivar López en el control tècnic. Començàvem el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Aquest tema se titula High Voltage, és del primer disc d'ACDC, i ara sabreu d'on va treure en Fito Cabrales la tornada de la seva cançó Hay Poco Rock and Roll. Parau atenció, això és ACDC 1976. Gran Bon Scott en el capdavant, que molt va deixar l'any 1980, només va estar 4 o 5 anys amb ACDC, però quin legat que va deixar. I temes com aquest High Voltage, un gran àlbum, per cert, que enguany compleix 50 anys. Bueno, anem per feina. Mirau, una vegada més a Mallorca surt una aplicació que està començant a implantar-se en molts de centres educatius de tot Espanya. El seu nom és Minares. Darrere del projecte estan Tania Celtia i en Fernando Campos, que han fet una plataforma pensada des de l'experiència d'una escola activa i real, amb la idea de simplificar la gestió del dia a dia del professorat i millorar l'atenció dels alumnes. Tania Celtia, cofundadora de Minara, benvinguda. Bon dia, com estàs?
Bon dia, com estamos? Muy bien, gracias.
Primer de tot, en Fernando i tu sou docents, sou professors, sou mestres o no sou, no perteneixeu en el món?
No, nosotros no somos educadores, sí, somos tecnológicos. Yo vengo trabajando con producto digital, vengo del sector turístico y precisamente surge de un café, de un descubrimiento, de una necesidad muy profunda de la escuela Arimunani aquí en Mallorca. Y bueno, pues vimos la necesidad de ayuda por su parte para poder acompañar de una manera más ágil y más presente, que ahora os puedo ampliar si queréis. Y pues ahí empezamos a crear una herramienta tecnológica, gracias también a la IA. Vamos a un ritmo muy, muy ágil y ya estamos ya trabajando con escuelas reales.
Sí, sí, conta-m'ho, perquè precisament crec que aquesta escola que tu dius, ara i amb un any, fa feina amb un model pedagògic diferent, alternatiu, que se basa en un tipus d'aprenentatge diferent. Conta'm, sí, sí.
Sí, pues os cuento la historia. Básicamente, Arimunani hace unos cuantos años que decide crear su propia plataforma de gestión de trabajo diario con una empresa de la isla que se llama FDSA, de desarrollo, aquí también en Mallorca. Y esa plataforma empieza a crecer y se convierte en una obligación el alimentar a la plataforma de información de lo observado, porque este modelo educativo se basa en la observación, el acompañamiento. Los profesores no son educadores como tal de ir contar, ¿no?, sino que mucho es observar, acompañar, guiar en el proceso educativo y socioemocional. Entonces, el poder documentar esto para también conectar con la familia era algo costoso. Nosotros lo vemos claro y vemos el punto de atención, hay que ponerlo en el docente, en el acompañante, también en otros modelos educativos. Necesitamos aligerar su trabajo porque es una alta carga. De hecho, sufren de estrés los profesores, según datos recientes, por exceso de trabajo administrativo, más que del propio trabajo docente.
Sí, sí. Sí.
Y entonces ahí empezamos a detectar procesos que podemos hacer más fáciles. Por ejemplo, el hecho de la documentación de lo observado. Es decir, si estamos viendo que hay un conflicto o que el peque está pues más agobiado o que está aprendiendo y está muy motivado con algo, el poderlo documentar de manera muy sencilla. Tanto como, por ejemplo, con la versión de IA, que nosotros tenemos dos versiones, poder con una nota de audio decir, oye, pues Juan y Lucía se están peleando, pero lo están resolviendo muy bien solos, punto. Y esto se va a las fichas de cada peque y se acumula esta información de valor con dos propósitos. Una, que el docente, el educador, tenga la información consolidada, que cuando hay diferentes acompañantes, que lo suele haber además en estos modelos pedagógicos, pues tengamos la información de todas las miradas en una ficha, en un entorno seguro, en una plataforma, en la nube, completamente segura. Y por otra parte, la familia en tiempo real puede ir viendo el día a día de una manera sencilla. Si yo, por ejemplo, hoy pongo motivaciones de Martín, son la creatividad, la música, le apasiona esto. Yo desde casa, como madre, que yo también tengo dos hijos, pues digo, ostras, qué guay, ¿no? Me puedo saber qué le gusta, cómo generar conversación, qué le preocupa, etcétera. No solamente centrarnos a veces en qué les va mal en el cole, sino qué les gusta y poder ayudar también desde casa.
Clar, és que, de tota manera, això està dirigit a models on l'alumnat no segueix una planificació rígida. És a dir, seria adaptable a totes les escoles o hauria de ser en aquestes en què avancen en funció de resultats, experiències, aprenentatge? Ho dic perquè si se podria implantar demà arreu, perquè, per lo que dius, s'han de complir com una sèrie de condicions, no?
Claro, se puede trabajar con cualquier escuela. De hecho, uno de nuestros pilares es la flexibilidad. Nosotros en Minara podemos configurar una escuela, el currículum que trabaje, sea este un currículum oficial como el que se trabaja en una escuela pública o un currículum que está combinado entre el oficial y el propio, escuelas internacionales, es decir, todo el perfil, porque puedes crear cuál es tu currículum, de qué manera acompañas la evaluación, es decir, si es pues simplemente un texto libre, si tiene notas, etcétera. Es todo totalmente flexible, lo cual nos permite que cualquier modelo encaje. Sí que es verdad que en la escuela pública también hay otra plataforma oficial que se tiene que utilizar, entonces según pues cada escuela a lo mejor pues prefieran utilizar solo una herramienta. Pero por eso nuestro cliente, digamos, más habitual son escuelas alternativas, que muchas veces son privadas, internacionales, etcétera. Pero es necesario, incluso en una escuela pública, perdona, Jaume, pero cuando tenemos, como hemos hablado con escuelas públicas también, 28 niños para un profesor, simplemente el hecho de acompañar y necesidades especiales en la... Es todo un reto. Desde casa no vemos nada. Mi hija, por ejemplo, es disléxica y fue doloroso el proceso de sentir que no llego a donde tengo que llegar, ¿no? Como mis compañeros. Y se siente mucha soledad. Entonces, aunque sea simplemente para acompañar los casos más necesarios, consolidar toda esa información, darle a las familias un poquito más de información de cómo pueden ayudar en estos casos, ya es algo para... escuela pública, privada, cualquiera, mucho en institutos, porque cuando los niños llegan al instituto perdemos total visión de qué sucede y tienen 10, 12 profesores diferentes. Por tanto, cuando hay problemas emocionales de salud mental y es además en un proceso tan crítico del desarrollo de la persona, pues no vemos nada. Lo vemos cuando quizá ja es tarde.
A més, les famílies, per lo que he llegit, també poden accedir a informació amb aquesta aplicació sense haver d'anar a tutories, sense paperassa, és a dir, hi ha com un feedback, no?
Claro, tenemos nosotros en Minara son tres entornos. Entorno escuela, donde está todo, toda la parte de gestión de escuela y demás. El entorno profesor, donde solamente están... las herramientas clave para hacer control de asistencia, documentar observaciones, esto que te decía, pues muy sencillo y también muy a la medida de cómo lo quiera configurar cada uno, y el entorno familia, donde desde ahí se van viendo en vivo lo que va compartiendo la escuela, siendo desde eso, motivaciones, desafíos, estado emocional. Nosotros sugerimos una serie de categorías, pero una vez más es la escuela la que puede configurar en su idioma y en su manera de trabajar qué es lo que quiere mostrar a la familia, ¿no? Y cómo llamarle, por ejemplo. También se les puede enviar informes. Tenemos informes que las escuelas vivas, digamos, pues van haciendo cada trimestre un informe más detallado a nivel emocional, a nivel de relaciones, un poco de, aparte del contenido pedagógico, pues automatizamos esos informes también. Es decir, nosotros ganamos de 3 a 5 horas de tiempo de los docentes, que se gana a través de optimización de procesos, digamos, automatización de procesos burocráticos, como hacer informes, recopilar notas, observaciones, etcétera, y también la parte de colaboración entre el propio equipo. Teniendo todo en un mismo lugar, todas las herramientas, la comunicación con la familia, el seguimiento a los alumnos y demás, pues se ahorra muchísimo tiempo. Que hoy en día pues tienen en diferentes herramientas, ¿no?
Clar, i per exemple, en etapes com la adolescència, el seguiment individual és molt més difícil. No és el mateix un nen de 8 anys que un de 12 o 13, que és bastant diferent, no? La adolescència, mare de Déu, s'ha fet seguiment individualitzat és molt, molt difícil, no? Fins i tot per un pare, imagina't, per 28 alumnes en una sola classe, no?
Claro, pero bueno, vamos viendo, es decir, todos al final los profesores luego cuando hablas en una tutoría te cuentan perfectamente, pero no tienen los recursos para poderte decir con más regularidad y los problemas no se ven cada 3 meses, se siguen de una manera más continuada. Y en el instituto cuando los peques pues muchas veces ya van solos, están allí muchas horas, pues quien vea, oye, una desmotivación, cualquier comportamiento un poco anómalo, pues se puede ir recopilando en una ficha cada profesor su parte, ¿no? Y luego el tutor puede ir viendo, ostras, aquí, qué raro, ¿no? Esto, o aquí sucede algo. Y se pueden detectar cosas que se pueden comentar con la familia. Ya entrando por ese básico, es decir, que no hagamos mucho más que ir añadiendo información de manera puntual. Entonces, imagínate el beneficio de poder detectar de manera precoz muchas situaciones.
Ahora estoy leyendo lo que te he demanat abans, que sí, que efectivamente cada centro puede adaptar esa plataforma en el seu model educatiu i és com un servei modular, que cada escola pot incorporar les funcions que necessiti. És a dir, és com un fet a mida, no?
Claro, al final es una plataforma que se le llama plataforma SaaS, en la nube, donde pues en un futuro, ahora mismo no está abierta a todo el mundo porque trabajamos de manera pues muy... muy cercana a las escuelas, pero en un futuro podrás entrar, configurarte, ¿no? Tu escuela, cómo la tienes, de qué manera trabajas y empezar a trabajar desde ya. como otra plataforma, la nube de Google, por ejemplo, ¿no? Que claro. Tienes una herramienta ahí, subes los datos, los tienes y adelante.
És que en els docents els passa com en els metges, que fan més feina de gestor i de buròcrata.
Sí.
Que de professor, que de mestre. A vosaltres ja esteu funcionant a Mallorca, Galícia i Andalusia. Què vos han dit? Quines feedback, valga la redundància, a les escoles de Galícia i d'Andalusia? Com va? Què vos diuen?
Pues la verdad es que estamos, claro, encajando mucho también con este nicho de un poco más alternativo que no se reflejaba en herramientas pues mucho más tradicionales, ¿no? Entonces el que ya permitas una manera de evaluación flexible, a medida, pues porque todo sea personalizable y que pongamos el foco en la observación, en documentar la observación, que para nosotros es clave, pues les ayuda un montón. Sobre todo también porque hay muchos centros que se están digitalizando con nosotros, es decir, que pasan de la libreta y un drive, un fichero compartido, a de repente tener una herramienta que les sostiene pues todos los procesos. Porque, claro, hablamos de que por una parte el WhatsApp con las familias o cómo se comuniquen, luego por otra parte ficheros compartidos, los emails, al final son muchas cosas,
sí.
Subir los datos aquí o allá, que al final pues ya es solamente el pensar dónde tienes las cosas, un quebradero de cabeza, ¿no? Más luego todo el trabajo que tienen, porque además incluso se ha reducido jornada de los docentes, pero es la jornada de ese tiempo extra que tienen. Por tanto, lo que tienen es enseñar, bueno, mucho, mucho tiempo extra que también dedican en casa, preparar los materiales y seguir, ¿no? Y cuando hay escuelas que se comprometen en un acompañamiento emocional, pues muchas veces es el 50% de su tiempo. Y la carga mental es como tener al final 10, 15, 8 hijos, ¿no? Según el ratio que tengan, porque la involucración es muy fuerte en este tipo de escuelas. Por tanto, el que les entendamos y les escuchemos, pues para ellos está siendo muy valioso.
Clar, i Minara permet, com a fer, centralitzar el seguiment de l'alumnat, xerrar amb la família, les claro. Feines burocràtiques, un apunt, escolta, recordeu tots demà, dur això, informes, gestió, tot això, aquesta informació dispersa, està com a tot unificat, no?
Sí. No, exacto,
seria
exacto.
Això. Seria com un centre de dades, de totes les dades del meu fill a l'escola, en lloc d'anar aquí, el que tu has dit. No, que de vegades deu ser una cosa per tornar a locos. Aquí, concretament a Mallorca, se pot dir els centres on estàveu fent feina o és una informació que no se pot fer pública? Mos pots posar exemples?
Pues de momento todavía no, pero d'acord. Estamos ya con una escuela medianita, pues eso, con mucha ilusión también, y que están ya empezando a trabajar con nosotros, además de Arimunani, que ya ellos están también pasando a formar parte del nuevo sistema, ¿no? Digamos que ellos tuvieron el producto original, nosotros hemos creado algo totalmente nuevo, con nueva tecnología y demás, que también va a poder llegar a más escuelas, y es algo que ellos también quieren, ¿no? Porque al final la parte colaborativa, el poder ayudar a más y más, es algo que también parte de las raíces de este proyecto, ¿no? Desde el inicio.
I tot el que sigui ajudant els docents, els mestres i els professors, és una meravella, perquè l'estat del benestar se basa en la salut, en la justícia i en l'educació. I aquestes tres coses són fonamentals, i la nostra educació, igual que la salut i la justícia, la nostra educació ha d'estar mimada en el màxim, perquè els nostres mestres estiguin tranquils, que puguin fer feina tranquils i que no hagin de ser gestors, perquè els passa com els metges, que fan més papers que recetes, de vegades. Tania Celti és cofundadora de Minara, juntament amb en Fernando Campos, aquesta aplicació, plataforma, que el que cerca és fer més eficient la feina dels mestres. Tania, enhorabona en Fernando, de part nostra, i estarem en contacte perquè me sembla que tornarem a parlar, perquè si heu fet això, que en lo difícil que és, segurament que continuareu endavant. Moltes gràcies i enhorabona, Tania.
Gràcies.
Bueno, nosaltres ara, d'aquí una estona, parlarem precisament amb una persona que ha donat una mà durant 40 anys un caramull de gent. Lini Tacoll, que se jubila de la Fundació Joan 23, i nosaltres la volem entrevistar per fer-li el nostre petit homenatge.
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és diversitat.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Passarem de l'any 80 musicalment, perquè The Knack va fer aquest My Sharona l'any 1979. I mireu-vos si fa temps, 47 anys, ni menys ni manco. Però són temes que no els hi passes temps per damunt, per això els recuperam. Bueno, mireu, parlem de que tothom té dret a descansar després de tota una vida de feina, i és precisament això el que li toca ara a l'Inita Coll, que ha estat 40 anys fent feina a la Fundació Joan 23. Una trajectòria professional marcada pel compromís, la vocació i, segons diuen els seus companys, una estima immensa per les persones. Ara comença una etapa nova a la vida de l'Inita Coll. Bon dia, com estàs, l'Inita? Com estàs? Enhorabona per aquesta jubilació tan merescuda. Com estàs?
Moltes gràcies, Jaume, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a participar en aquest programa vostre. Gràcies.
Ja et trobes a faltar la feina, perquè no, molts no saben de jubilar-se. Jo he conegut dos metges que han tornat, que diuen, no sé, està que m'he aturat. Ja trobes a faltar la feina o què?
No,
o trobaràs
no,
que fer?
Mira, jo t'he de dir que la resposta és que no la trobo a faltar. Però vull aclarir, vull aclarir. Vull aclarir, perquè és que aquest buit jo l'he omplit, tinc molta alegria i tinc molta satisfacció, per tant, no la trobo a faltar. Jo me vaig preparar per jubilar-me i he tingut molt clar que he disfrutat molt i he estat molt feliç a la feina, però cada dia que s'acabés ja tancaria, etapa.
Clar.
I començaria a donar una altra de nova, que no conec, supos que serà desafiant i molt emocionant també, això ho espero.
Sí, perquè...
Voldria aclarir això de passada també per les persones que tu dius que no saben com ho han de fer o no saben jubilar-se o que fan de la feina, no sé, potser el seu únic objectiu a la vida o que només hi troben satisfacció dins el món laboral.
Sí.
Mira, jo sento una gran alliberació, vull dir, quan adduïs la direcció de diferents serveis, la responsabilitat és tan grossa i constantment ha de fer un exercici quasi diari de gestió emocional, de gestió dels temps, de imprevist, de conciliar la vida familiar, és molt fort, és molt fort. Doncs el moment que acaba de fer la feina, tot això, com que pareix que també se va acabant, i no te pots poder imaginar, és total, és brutal, és molta satisfacció, De moment no ho trobo a faltar.
Anem per tots aquells que no coneguin la línia de colles de Fundació Joan 23, tu vales d'estar 16 anys en el Centre d'Educació Especial Joan 23. Conta-mos quina feina hi feies, quin tipus d'usuari eren, sí. Conta-mos com era el Centre d'Educació Especial Joan 23 i què hi feies tu allà durant aquells 16 anys. Pensava que un poc per fer un poc de recopilatori.
Sí, mira, jo vaig començar l'any 1985, si no recordo malament. Jo era molt jove, just havia arribat de Barcelona d'acabar la carrera de psicologia, i me cridaren per anar a cobrir la plaça d'un psicòleg que havia partit. Per tant, ja no el vaig conèixer. Ja vaig entrar allà i va ser un bany de realitat, un contacte real, una immersió amb una, dins d'una cosa, una situació que jo no havia vist mai. Havia estudiat alguna cosa, m'havien explicat, però allà no ho havia vist mai. I durant tres mesos, al banco, vaig estar temps, que dubtava si jo podria jo abordar, si m'agradaria. Hi havia allà persones de totes les edats, hi havia de totes les discapacitats. Algunes estaven valorades, algunes no. Sabeu que la concepció de persona en retard mental ha anat canviant molt.
Clar.
I antes eren un tipus de persones que, mira, era com una espècie de, perdoneu l'expressió, però era una desgràcia, una cosa que havia tocat.
Sí,
i que
jo me'n recordo aquesta època, sí, se deia així.
Sí, les tenien amagats.
Exacte, amagats, parlava de desgràcia, com el quasi d'un càstig, és vera, sí, me'n recordo.
Sí, era una cosa així. Entonces, allà en aquest centre, era un antic convent de monges franciscanes, on un grup de pares i de persones properes, pares afectats, vull dir, persones properes, van tenir la valentia de posar en marxa això. I jo, doncs mira, vaig entrar en aquestes circumstàncies, vaig anar coneguent cada persona, les seves famílies, fer entrevistes, valorava els remedis que tenia, i bueno, va ser molt d'un principi, però ja vaig veure que allò seria per jo, seria el meu, vaig veure. I mira, així vaig estar durant 40 anys, encantada.
I després, perquè clar, d'un centre d'educació especial, pràcticament vas inaugurar tu la residència i centre de dia a Creu, que és completament diferent, la feina, no?
Sí, hi va passes, perquè d'aquest centre llavors anàrem a un altre centre, també d'educació especial, una altra escola, que vàrem fer nova, i ja amb unes altres, ja vàrem deixar els convents, i l'any 1990, també, si no record malament, ja som dolentes per les fetges. Ja va ser una altra situació, vàrem inaugurar que el centre, que era amb unes infraestructures modernes, adequades, i ja les relacions amb les institucions, conselleria i mas govern, tot això va millorar molt. Varen tenir també una primera vivendeta, que hi teníem també un pot de persones de totes les edats i tot tipus, però bueno, era una casa llogada, unes cases de lloguer que vàrem tenir, i llavors una residència infantil, una petita residència infantil de protecció de menors, també.
Hòstia.
Tot això amb aquest temps. Bueno, aquesta residència i aquestes vivendes era una feina duríssima per personal d'atenció directa, que feien ser nits els caps de setmanes amb unes condicions, la veritat, que per sort ha millorat molt, però era gent que s'ho va de currar molt fort i
clar,
molt dur, amb persones. Sí. Bé, llavors, tira, l'any 2001, pues sí, se va poder inaugurar la Creu, la residència de Creu. Se va fer un estudi de necessitats de tota la comarca, d'Inca, i se va poder construir aquesta residència i un centre de dia. Bueno, se va donar un solar i se feren tots els tràmits per subvencions i concerts i la burocràcia és potenta, sempre és potenta.
Clar, sí. Això
molt
sí.
Potenta, sí. En un principi hi havia 24 persones, ara avui en dia n'hi ha 28, bueno, fins en el tope que han cabut, perquè hi ha molta demanda i molta necessitat.
Sí. Escolta, Linita, ara que no m'ho sent ningú, els teus companys se desfan amb elogis cap a tu. Ha estat company, referent, peça clau en el camí de moltes persones i famílies. Tu ho veus així?
Tu
segur que ets de queixes que sempre pensen, va, aquests exagerats, no? Aquests exagerats.
Bueno, jo, el meu company, ja tindré una xerrada amb ells el dia d'aquells, ja les veuré en privat i ja xerrarem bé. Perquè jo, a part de tot això que les diré, perquè és que la veritat, s'han desfet amb això, tot això que tu dius. Però jo he de dir d'ells, també tinc que dir molta cosa d'ells. El meu company de feina, per jo, són unes persones extraordinàries, extraordinàries, amb les quals he tingut la sort de poder compartir moltes estones, moltes bones, altres potser no tant, però les he d'agrair tots aquests anys de feina i que sàpiguen que jo també, tot això que els diuen, jo també ho penso d'ells i d'elles, de tots.
De tota manera, Lenita, estava mirant a la web del patronat joan23.org, per tot aquell que vulgueu col·laborar, hi ha una banda del patronat joan23.org,
sí,
hi ha una
sí,
banda
una
que col·labora i aquí te pots donar una mà, te pots pot col·laborar, te pots fer soci, pots fer
exacte, patronat. Te pots fer soci, te pots fer voluntari.
Patronat joan23.org. Sí. Però, clar, tu dius, ara no, el meu company... De tota manera, aquesta feina, jo ho sé perquè que la meva neboda fa feina en el patronat obrer i ha estat a Mater. Per això has de servir. Per això has de servir. Això no ho pot fer qualsevol, ho has de dur de dins. Perquè has de tenir, el que tu dius, de gestió emocional. És com un metge, el que dèiem abans dels metges i jutges, que un ha de servir, per segon que, per tenir mà esquerra, paciència, empatia. I clar, aquesta gestió emocional, però de vegades segur que hi ha qualque cosa que tu dius, això m'ha afectat més, això m'ha afectat menys, perquè clar, durant sí. 40 anys segur que has vist un caramull de coses, però... ha de ser vocacional, això, no? Lenita, no serveix
bueno,
qualsevol.
Jo he tingut la sort de poder fer una feina per la qual me vaig formar, vaig poder formar. La formació sempre és necessària per qualsevol tipus de feina. I per aquesta, també moltíssim, perquè hi ha molt d'avanços, hi ha molt de canvis i s'ha de fer. Llavors, a part d'això, pues, hi ha tota la part... Cada professió, aquesta i totes les altres, requereix unes habilitats personals que han de tenir cadascú, que les has d'entrenar. Tampoc no naixem amb elles.
Ja.
Les has d'entrenar, t'has de preparar i les has de millorar dia darrere dia. L'experiència, el contacte amb les persones, la relació amb els companys, amb els usuaris, amb les famílies, te dona aquesta possibilitat. L'has d'entrenar, l'has d'executar per dedicar-te al servei d'altres persones i en el nostre cas en gent, en persones que tenen són molt vulnerables si no t'agrada si no ho dus a dins, no ho facis perquè no seràs feliç, no ho faràs bé és necessari, Jaume, sí, és necessari
clar, perquè és que hi ha casos en què pots ajudar però hi ha casos que dius mira, la qualitat de vida d'aquesta persona no millorarà per molt que faci. Jo t'ho dic per el que me deia la meva neboda, dius,
sí.
que li puc fer millorar la seva qualitat de vida, però no millorarà el seu estat. I de vegades això penses, hi ha companys seus que han dit, uf, jo m'estim més fer una feina d'acompanyament laboral o d'inserció social perquè veus els resultats, perquè hi ha bandes on no es veus els resultats, simplement un somriure, que per tu, per aventura, un somriure sí que ja te consideres pagada, però hi ha gent que
tot
necessita
això...
un estímul més fort, m'entens? Saps el que t'ho vull dir?
Sí, però feina per seu benestar, per la seva qualitat de vida, que és molt diferent que de dir, ara que t'ho has dit ja, home, que aquesta persona se curarà.
Yeah. No
se curarà.
No.
Però millorarà. Cada dia tu li pots donar una qualitat, unes vivències, unes ocupacions, perquè és així, vull dir, estem cada dia amb unes activitats tant assistencials com ocupacionals dins de l'àrea sanitària, dins l'àrea de higiene, de la seva alimentació, de la seva integració, tallers, activitats, relacions amb el poble, les activitats que
sí.
se fan, amb festes.
No, ja t'entenc.
Això millora això, moltíssim la seva qualitat.
Això és com una... Com una persona major, que com més major se fa, més major se fa... Home, a millor no aniràs. tu i jo d'aquí 30 o 40 anys segur que estarem més fotos que ara.
Segurament.
Això no hi ha dubte. Clar, ara t'entes. Ara t'entes, sí, tens raó.
Segurament. Però ja, si tens al teu costat persones
que
valen, perquè a pesar de que tornis gran, a pesar de que siguis malalt, pesar de tot això, tinguis tot un ambient, tota una activitat, tota una vida, unes vivències que te donen aquesta alegria, aquesta qualitat, aquest benestar, és sí. molt diferent que sí. si te tenen aparcat, abandonat, potser no te fan cas.
Sí.
No t'entenen, no saben les teves demandes quines són. Tu has de fer un esforç a vegades per entendre. Com puc entendre una persona que no xerra?
Clar.
Que no, diu, com ho pot pensar?
Ja.
Yeah. Fes aquest esforç de comunicar-te amb ell, d'entendre-lo, de saber què te demana. Li dones benestar, li dones Clar. Qualitat, que és el que cercam.
Sí, de vegades un somriure... De vegades un somriure fa més que tots els dobbers del món.
És el que cercam. Ell no entenen de dobbers, no ho entenen ni això de dobbers, no ho entenen, ni falta que les fa.
Se felicitant no se tracta d'això.
No.
Lenita, no, no. M'has obert els ulls amb això, estic content. Fins i tot de jubilada dones una mà, Venga. Perquè tens raó, tens tota la raó del món. Un que té 60 anys segur que no et sent, està pitjor que en els 60, però no té per què ser infeliç. Tens tota la raó del món.
No, pots ser feliç.
Clar que sí.
Si m'hi procuram, ho seran, segurament. No hem de mullar mai.
Linita Coll, 40 anys de la Fundació Joan 23. Si voleu ajudar, patronatjoan23.org, a dalt, on posa col·labora, i segur que si donen una mà serà molt benvinguda.
Molt ben rebut.
Igual que la jubilació de la Linita Coll, després d'aquests 40 anys, ben merescuda, Linita, enhorabona per la feina que has fet.
Moltes gràcies per
atendre'm-nos, Linita. Una ferrada molt gran i molt de besos. Gràcies.
Moltes gràcies, igualment per vosaltres.
Vinga, salut. Ara d'aquí un instant parlarem amb en Xavi Canyelles, que abans mos hem equivocat, hem dit Xavi i Oliver, que tenim els nostres dos Xavis, que són igual de guts, igual de simpàtics i igual de fantàstics. En Xavi Canyelles vendrà per parlar del cap de setmana.
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio Oas, informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bueno, mirau, aquest dissabte s'ha celebrat a Palma la primera fira d'escol·leccionisme, concretament a la coneguda plaça d'Estup, a veure, entre l'Institut Joan Alcover i el Ramon Llull. Molta gent s'hi va acostar, malament va ploure un poquet, feia vent. Hi havia un pot de tot, monedes, joguines antigues, còmics, àlbums, càmeres de fotos molt xules. I també hi ha hagut un cremull de coses més aquest cap de setmana. Hi ha hagut fires a diferents pobles, també hi ha hagut ha estat un cap de setmana de noces. Anem a parlar amb en Xavi Canyelles, el nostre analista de cap de setmana. Com estàs? Benvingut, Xavi.
Molt bones, de cap de setmana i d'altres coses, entre d'altres. No?
Sí, 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 sobretot d'animals i de natura i tot això, sí, però avui fem la nostra secció d'aquesta de soap, no? De...
Exacte.
Enredo, enredo.
Tu saps que també jo, com a il·lustrador, dissenyador gràfic i això, som també un fan dels còmics, dels cromos, dels segells, bé, i com a observador, que tu sempre em dius, tu ets un observador, i no m'agrada tot, m'agrada tot. I vaig anar a aquesta fira, que enhorabona, l'Ajuntament de Palma, mira, jo normalment no dono enhorabones així polítics i això, però vaig quedar molt, molt content, i vaig parlar també amb l'organitzador, també molt content, de que se fes aquesta primera fira de, sobretot d'antiguitats, de col·leccionisme.
Sí, senyor.
Hi havia gent que se queixava i deia, que és molt caro. No, perdona, això no és ferro vell. No. Això és una fira de col·leccionisme, i hi havia peces molt cares. Podies trobar des d'un cromo dels anys 60 que valia 500 euros fins a una càmera de fotos antiga, o sigui, són col·leccionistes.
Clar que sí.
La gran quantitat de col·leccionistes que hi ha a Mallorca, haurien de fer ja museus, per favor.
Sí.
Museus ben fets, però.
Mira, no s'ho tenen mateix, ni van, segur que té per fer un museu. Ah, que sí?
Museu.
Que ell també col·lecciona un cremull de coses. I aquí a la ràdio hi ha un parell de persones, sí, que companys, molt que col·leccionen coses.
Jo he de dir que vaig comprar dues coses. Vaig comprar un àlbum molt antic, i un àlbum més modern, però que a mi me va... És que estic xerrant i no apareix una secció d'humor, però...
No passa res.
La primera pel·lícula de la meva vida que vaig anar a veure, sí, quan jo era petit, va ser E.T. Tu ja eres un poc més gran. E.T. l'estat terrestre. La primera
que vaig veure, E.T.
La primera, sí. Jo tenia 6 anyets o 5, no sé. I l'àlbum, el vaig devorar, però devorar. A més, eren cromos de cartó d'aquest dur. I a l'escola, jo feia segon DGB, m'apareix una passada escatxa de cromos en la goma, en l'elàstic. Lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Els nins, no és com ara, eren intel·ligents.
Repe,
perdoneu, no vull ofendre. Però, bueno, eren nins que no tenien TikTok, ni mòbils, ni internet, ni deien en plan, literal, bro, no me renta.
Tampoc no tenien tocs.
No, no tenien res. O sigui, hi ha 42 alumnes a la mateixa classe, tot ficats.
Per deleria o llana per esclatell tenien?
Sí,
no,
era bé, tampoc és això.
Oh, però gamberros, bé. Gamberros, més que gamberros.
Calla, deixa'm xerrar. Jugaven a bolles de vidre, que eren a jugar a bolles, caniques en castellà.
Sí, senyor.
A baldufes, amb punta de ferro, sí, ningú mai li passava res, i avui en dia no poden utilitzar puntes de ferro perquè poden tenir traumes, i se poden fer mal. Però
tampoc quan hi ha de hantavirus, també.
No, això és una cosa moderna. Abans no, només hi havia grip i s'acabó. I angines, i la picota a borda.
Exacte.
I fimosi, si eres nin, i en tenies. Au, s'acabó. Bé, i resulta que vaig comprar l'àlbum de NT, perquè el meu estava super hiperdestruït i deu estar desintegrat per l'espai sideral, perquè no existeix, no sé on és. I el vaig comprar per 40 euros.
Que xulo.
Sense empaquetat. I mira com et sa memòria, que diuen que quan som petits nosaltres som esponges, el nostre cervell, no? Me'n record perfectament de cada cromo, de cada imatge. Mirar un cromo del primer àlbum de la meva vida significa tornar enrere.
Sí.
Però és que ho visc. Fins i tot me ve l'olor de Colacao, que no era com ara. Era bo de quan jo devorava veient la llet, prenguent la llet. Perquè abans no deien desayuno. No, prendre la llet. Mallorca es prendre la llet.
Clar.
Encara que mengi no em begui llet. Igual, prens la llet.
El meu és llet.
Mi casa. Esqueleto. Elliot.
Estaré aquí mismo. Meravellós.
Que a més són coses que... La pel·lícula no és que estigui super ben feta, perquè si te fixes, NT és així de gros, és molt més gros que en Elliot. I després, i el fica amb una tovalloleta dins la canestreta de la bici. Com és possible?
No, i a més que el major de la meva filla, no li, de la meva dona, el major de la meva dona no li agradava perquè que era com una caca que brilla.
Sí, com una cosa, però va ser boníssim. Jo tenia tots els pepos, tots els munyacos de NT.
No vaig tenir un, sí.
A vegades tenia els ulls blaus i altres marrons, a vegades és del tamany d'escà i altres de vegades és més gros que la gelera i s'engata i fot panterra i... Bé, perdoneu, no venia a xerrar d'ET.
Ja és l'únic àlbum que vaig acabar va ser de Star Wars.
Que només no nom ET. No,
no té nom.
Tothom li diu ET.
Extraterrestrial.
No té nom. I a més és un plagi d'un còmic espanyol.
Jo crec que...
Tu cercau. Hi ha una polèmica.
Jo crec que s'assemblen els que anaven a... Encuentro la tercera fase.
No, tu cercau.
Els que anaven per allà.
Plagio TVO espanyol. Veuràs que hi ha un espanyol que va fer un TVO, va fer aquest per personatge i esclavat d'extraterrestrial.
Bueno, ho haurem de mirar. Ho
havia de
mirar. De tota manera, coses antigues, ara que parlàvem de ser fill de col·leccionisme, segur que en recorda moltes i encara les guarda el nostre col·laborador habitual del programa, l'amo en Bernat de Can Peixetort. Ei. Com va això, l'amo en Bernat?
Sí. Va bé. Això, que ho dic de coses antigues, ja saps què li dic. Trasto! Trasto! Si voleu venir que viva, sol trasto. Jo que viva. Allà, la casa del camp, tenc darrere un trastero. I en tenim de trasto. I em van tirar de trasto en el ferro vell.
Ferro vell.
I vaig anar a vendre fredors de ferro. I me... En aquella època venien ferro i fustes i rares. Rades, gastades. Tot això són trastos. Jo no sé si gent on posen els trastos. Jo, com que de petit no vaig tenir albums perquè eren proves. Ei, no. Eren proves, altres. No podien comprar joguetes. Havien d'anar. Ho que fèiem un tros de fusta. Deia, un ubó. Poder una goma. I fèiem un tirachina. I dues canyes o tres que la fotíem en el predi i s'emprenyava i un pot de paper de seda. Jo vull dir, no sé què se diu, i un pot de corda de balomà. Fèiem un estol.
Sí, senyor.
Fèiem estol i volava, no? Estols volava. I les baldufes. I a posta una tenda que hi havia a Tia Palma de vora Can Roca. I venien sabates, corda. I venia una baldufa. La baldufa me va durar d'haver 30 anys, eh? La vaig regalar als nets, no sé on posar... Oh, perdoneu, no sé on va emporada. I tenc una arada, que si crec que aquesta ja la val, la reial, no vull trastos. I ferradures, i garballots. Ai, que no, garballots.
Però què fa, garballons?
Està prohibit,
sí, no, fa molt d'any que estan prohibits,
els garballots. Però on tens sacatefes? Estan rodeats, per això. Estan rodeats. I va venir Ceprona i me va dir...
Sicona. No, en aquell no, temps devia venir Sicona.
Va voler Ceprona. I Sicona també. I va dir, no sabe usted que no puede tener esto que está prohibido.
El garballet.
I jo vaig dir, sabe que lléveselo todo, se lo regalo. I diu, no, que no cabe la furgoneta. I jo dic, a veure, aquí se queda. De moltes taranyines, tens. I col·leccionar, no. Hem de tenir lo que serveix, tens. No sé, jo he de guardar tot el que he tingut, oi, que brim. Saps? He tingut cavalls i someres i tot.
Imagina't vos, si ens guardàssiu.
Hombre, someres seques. Someres, mira, que no sequen el jamón, el cuixot. Una pata seca de porc, no? Mira, una somera seca. Però no, ningú la val. Molts de trastos, molts de joves, i això. Ara, si me'n donen tot barats...
No hi vareu anar a vendre tot això a la fira dels col·leccionistes?
No, no hi vaig anar. Jo no vaig a Palma, no m'agrada. Molt difícil entrar i molt difícil sortir.
Sí,
hi ha gent per tot, i hi ha cotxe, i jo què sé, i gent de tot tipus. Jo tenia uns amics que vivien en el centre. I fa estona i me diuen, no vengis perquè no em coneixeràs. Tots són souvenirs.
I això tren? Això tren?
Quin tren de sol, jo?
Això ferrocarril, no? Això que ara ja passa dintre, passa de...
No, cap de gent.
També.
Descarrila.
Descarrila.
Sempre tens problemes. Sempre tens problemes.
No, però això és de vegades.
No? Altres vegades, però no, penses tu. Jo no me'n vaig de sort. Jo l'únic que puc col·leccionar són pedres.
Predes.
Predes. Hi ha qualque preda ben guapa, va? Hi ha qualque preda ben guapa. Au, muchacho. Això ho veu jo. Ja era el metge. Pobrement, com vaig quedar.
Com vaig quedar?
Sí, m'han operat.
Sí.
Fa 30 anys, però...
Heu quedat la mar de bé, eh?
Molt bé.
La Mont Bernat no passeu pena. Torneu amb bola, eh?
Sí.
Gràcies, la Mont Bernat. Tengui.
No li pones la ràdio de Baleares. Cada dia ho escolto un poquet i m'adorn. Au, adiós.
Moltes gràcies. Bueno, qui ho diria, també, que la nostra col·laboradora Prudència Maicalla col·lecciona coses. La setmana passada no la varen deixar xerrar per falta de temps, però, doña Prudència, què col·lecciona, vostè?
O sigui, és que m'agrada molt, això, jo també col·lecciono unes coses que són molt interessants. Ara, per exemple, ara saltaria, vaig dir al meu amo, i podien comprar això, i sap què era? Un didal, un didal. La meva filla compra didals, hi ha una tenda, per cert, hi ha una tenda que està allà a la plaça de Madrid, a la plaça aquesta grossa on hi ha Spiderman, que hi ha per allà, que fa d'Spiderman, que és un...
Ah, voltes des de Madrid, sí, a sol.
Això és el sol aquest, que sempre està amb ombra. Ara ho entenc perquè li diuen sol, si sempre està amb ombra. I resulta que sap què passa? Que hi ha una tenda que només des de didals. I cada vegada que anem a Madrid, o qualcú que jo sé que va a Madrid, me d'un didal. Tu no hi vas a Madrid, me podies d'un didal qualque vegada.
Els didals hi van sovint, sí.
Perquè ara són didals, que són unes coses, i no li podies dir al teu fill que hi van sovint que me duguin, per favor, didals. Perquè és molt guapo, aquí a Palma em venien de didals, pels atent tots, i tenc fora d'edats. I jo, com que era també modista, en la meva època, la meva mare també era modista.
No, no, Prudència, mai calla. Va estar una vegada parlant de didals durant 24 hores.
64 peces, totes, una darrere l'altra. N'hi ha de porcelana, que són les més cares de tot. I vaig comprar un moble tallut així, que deu fer 5 centímetres de gruixada, no massa, i el té empenyat a la cuina, preciosa, amb un vidre, que el meu amic, el vidrier Don Fernand, no me va fer l'any 67. I resulta que van empatar tots els didals de vora l'altra. Hi ha un que és més guapo, que té uns pajaritos, així com una cosa, porça. I va dir, i per què no compres un didal de munyaques? I no, vinga, tu saps les casetes de munyaques que tenen totes les munyaques que tenen una caseta, que sí. També tenen didalots petits, que són de miniatura, però són preciosos, eh? I jo en tenc de didals. Ja l'he cuixarat de l'ET, tinc un didal de l'ET. Mira'm tu, però, que té l'ET allà gravat. I això era del meu net, que el va comprar a Noruega. I m'ho va dur de Noruega. Aposta, va dur de Noruega. I cada vegada que no, són una col·lecció de didals. Si qualque dia me volen fer una entrevista, si metres me la podeu fer, eh? Col·leccionista de didals. De tot el món i de tot el món.
Prudència,
de Papua Nueva Guinea.
Per mi vos demanen per anar a girar un malalt. Vos demanen per anar a girar un malalt.
Doña Prudència. Avui d'home vaig un malalt. No vaig un malalt, se vegi té un didal per la col·lecció. Au, enhorabona, fas molt bé, fas molt bé. Jo t'escolt, cada dia em mira per on t'escolta. Au, diosa.
Doña Prudència, moltes gràcies.
Que és la teva veu, identificativa. Tu et sentis la veu de Noguera i escoltar mira per on.
Moltes gràcies, Doña Prudència, moltes gràcies.
Quina xerrera, però clar, no li pots aturar perquè és feliç aquesta dona.
Per això li diuen d'aquest mai calla.
Sí,
però per què hi ha una tendència a acumular i ordenar coses?
Aquestes
persones que col·leccionen... El nostre expert en sociologia, Toni Tarabini, mos ho explica. Toni, bon dia.
Bon dia. Bé, això és una cosa... Aleta, apunteu on, això. Que s'ha de sonar, et surt, aleta aquí, que acumula coses que no tenen cap servei. Perquè hi ha animals que sí que acumulen coses, eh? Hi ha animals que acumulen coses, que acumulen en magatzem, que s'han menjat i tot això. L'espècie humana també acumula, per exemple, blat, maïs i cereals. Però l'espècie humana, alerta, jo me'n recordo, estem de la democràcia, el principi de la democràcia, que no sé, ja va començar...
Que no hi som, en democràcia.
Sense la democràcia, quan hi va fer el canvi, alerta, que resulta... que van començar a col·leccionar coses. Perquè abans se tiraven les feines, no sabia, no sabia. S'acumulen coses. I per què s'acumulen coses? S'acumulen coses perquè l'espècie humana sempre és un nin. Alerta, apunta bona, això, eh? Sempre és un nin. Llavors, fixeu-vos, juguen a trenets, fan escalèstets, fan maquetes, eh? També juguen a mil coses, i la majoria són homes, eh? Alerta, no entrem en masclisme, eh? Però els que som és el coro que col·lecciona coses. No veuràs mai cap dona que faci volar avionets, mai. Ni que col·leccioni cellos, ni monedes. Bé, no. Monedes, la dona no col·lecciona coses, això passava bé.
Barbies. Dona, només n'he conegut la bona que col·leccionava Barbies.
No comencem en el masclisme,
No,
que un home pot col·leccionar Barbies.
Una lota d'Eivissa que col·lecciona Barbies.
Sí, però jo també col·lecciona Barbies. Això no té
les coses. Toni, perdona, però... Toni, perdona, però en Pau de Bon d'Antònia Font, aquí... En Pau de Bon, que té ganes d'improvisar una cançó sobre el col·leccionista. Pau de Bon dia, amb hola, comença.
Hola, com estàs? Bé, començam. Bé. Me'n donem estoia. Molt bé.
Col·leccionisme sideral.
Col·leccionisme sideral. Jo tinc una col·lecció de plàstic, de cor i de canvis, de sergells i de monedes, sí. Oh, yeah, que guai, que bé, que bé. Una pepa i una fotografia de l'any 21. Oh, 21, que guai, que bé. Hi ha un astronauta de Playmobil mòbil amb un altre que és un clic de fa mòbil. Una patata de l'any de la picor. Oh yeah, jo també hi vendré a color. I un quadre sideral de l'any de la picor.
Extraterrestres de colors.
Extraterrestres de plàstic.
I de color.
Star Wars, CT, Iron Man.
I Star Trek.
En toles de color i de tola. Bé, que guai, que bé, que guai. Ximpom, ja està.
Bueno, Pau de Bon, moltíssimes gràcies. Com cada setmana visita mos amb un tema d'en Joan Mi, d'en Miquel Oliver. Bueno,
és una música que t'entra.
Home, clar, i molt profunda. Molt profunda,
té un missatge subliminal. És un poc com... No sé, bueno. Com art contemporani.
Na Laureta ja ha sortit d'escola.
Ja ha sortit? Que, sí. Avui fa sol, avui han sortit un poquet més fresc.
I no sé per què com la llei de protecció animal li deixa tenir aquest tipus de mascota.
Perquè estan extingits.
Estan extingits, clar.
La llei de protecció animal, no, surten dinosauris. Surten com a molt sauris actuals. Vull dir, llangardaixos, tuàteres, sargantanes... Tot això,
hola, Laureta, com està, Laureta?
Ja estic molt contenta d'estar aquí. I ja... També col·leccion coses.
Col·lecciones dinosauris?
No, col·leccion... Pepes.
Pepes.
Pepes i dinosauris, però a partir de plàstic, de miniatura.
Ja vinga, digue-li en Reis que mos saludi. Digue-li en Reis que mos saludi, que només mos queda 20 minuts.
20 minuts o 20 segons?
20 segons.
Ai, da, vinga, Reig. Digue-li a Noguera, tu, si col·lecciones res. Vinga.
No t'he sentit, una altra vegada. Adéu i salut a tots.